Ens trobem amb Josep Maria Casas, un escriptor santcugatenc que és també aparellador i arquitecte tècnic. El 2015 va presentar una guia històrico-cultural sobre la ciutat de Sant Cugat, Descobrint Sant Cugat del Vallès, i el 2012 també va presentar un llibre titulat Una passejada per Barcelona. Avui presenta la Casa Museu de Cal Gerrer l'última obra seva, que es diu Descobrint la Barcelona Amazònica. De què tracta aquest llibre?
Doncs mira, la Barcelona Amazònica és a través d'una petició que se'm va fer després, de que passejant per la ciutat es veu una sèrie de símbols que molta gent es pensen que poden ser maçons o no, és a dir, són les escaires, les esquadres, són elements d'aquests que moltes vegades no sabem què representen. I em van explicar si podia fer a través d'aquest llibre pues, una passejada per la Barcelona explicant el màxim d'aquests símbols. Uns són maçons com els entenem, és a dir, la maçoneria especulativa, i uns altres no, són simplement, llavors es té que anar esbiaixant cada una de les coses.
Quina és la diferència en la maçoneria?
Sí, mira, per això hem d'anar enrere. Posem-nos, per exemple, a l'any 1000, que és a l'edat mitjana, quan no hi ha cap cultura, tothom és analfabet, això només està en els monestirs, que és on tenen una miqueta de coneixements. Ells volen fer catedrals, ells volen fer monestirs, però bé, a part, en aquella època s'han de fer castells, es tenen que fer muralles, es té que saber l'art de la construcció. Què és el que passa? Que ells saben que per fer la construcció es necessita persones que sàpiguen geometria i aritmètica. Això no ho té la gent i ells ho ensenyaran a una sèrie de persones que són les primeres que entendran això. Aquestes persones, que en direm mestres, ensenyaran a uns aprenents que trigaran entre 5 i 7 anys d'anar aprenent a l'art de la construcció i a partir d'aquí passaran a ser oficials al cap de 5 o 7 anys que ja ho podran fer. Però llavors aquests tornaran a ser ells qui ensenyaran a l'art i es convertiran així en mestres. Pensem que la paraula maçó és simplement això, mestre d'obres. Franc Maçó és un mestre lliure. Aquesta és la diferència. Què és el que passa? Que ells ho ensenyen a les lotges, a les lògies. Això si heu vist allò de los pilares de la tierra i aquests programes i tal, ja es veu que el mestre vivia amb tots els elements de construcció al costat de les seves obres. I allà ensenyava amb els aprenents i ensenyava amb els oficials. Llavors ells allà aprenien i això es va passar durant diversos segles. El que passa és que ja es va donar compte d'una cosa molt important, i és que podien parlar, intercanviar coneixements, però d'una manera lliure, algú desconegut, per sobretot, pensem en l'Església, la Inquisició, pensem en les monarquies absolutistes, que no interessava que la gent tingués massa coneixement. D'aquesta manera, ells es anaven desenvolupant fins que arriba el Renaixement. En el Renaixement comencen les universitats, i què és el que passa amb les universitats? Doncs que allà ja comencen a ensenyar l'arquitectura, o el títol d'arquitecte més com el coneixem ara. Què vol dir amb tot això? Que en aquell moment aquesta maçoneria operativa de construir va tenir una mica deixar el seu ser, perquè ja ho feia a la universitat. Però és el que jo he dit abans. Se'n van adonar que allà podien intercanviar coneixements. I si fins aquell moment només havien estat persones que estaven en el ram de la construcció, a partir d'aquell moment entren de tot. I aquestes persones estaran durant 3 segles intercanviant idees, intercanviant coneixements d'una manera lliure, que és el que no es dona enlloc.
I quina importància té aquest col·lectiu per la ciutat de Barcelona?
La maçoneria en la ciutat de Barcelona començarà a mitjans del segle XIX. Hi ha un gran lloc, el millor d'Espanya. Pensem, d'entrada, que les grans lògies d'Espanya estan totes a Barcelona. La gran lògia d'Espanya està a la Gran Via, 617, la gran lògia simbòlica, estava fins ara al carrer Vinyó. El mes d'octubre passat es va marxar al costat de la Rambla de Fabra i Puig. El Gran Orient de Catalunya, aquest sí, està al carrer València. És a dir, estan situades aquí perquè aquí ha sigut un dels llocs on precisament l'esperit català ha sigut bastant d'això a partir del segle XIX. Allà hi havia el Valentí el Mirall i el més important de tots és Arús. Arús fa la famosa Biblioteca Arús, passeig de Sant Joan 26, és el lloc que jo recomano que es visiti, que és el gran centre tant de moviments socials del segle XIX com de la història de la maçoneria en el nostre país. Aquí fan contínuament, estan fent actes i tal, però és, i és dins d'Espanya, és el millor que hi ha, o sigui, el que han fet. Què volia portar la maçoneria? Lluitar contra la ignorància, lluitar contra l'analfabetisme. El 75% de les persones en els mitjans finals del segle XIX no sabien ni llegir ni escriure. Llavors, els maçons deien que era a través del coneixement que es podia adquirir la llibertat. La mateixa, en la biblioteca de Rus, si tu puges, trobaràs l'estàtua de la llibertat. Però és a través del que té al seu darrere, que és la biblioteca. És el símbol de la maçoneria, trencar amb la ignorància i no només amb una certa educació que hi havia, en aquells moments, lògicament, només la religiosa, que era la que donava. Ells volien l'escola laica, ells volien uns coneixements laics, a partir d'aquí, doncs, aquesta és una gran aportació que es va fer. Pensem que la República, la meitat dels ministres eren maçons, i el president de la República també. Quan Franco s'aixeca contra la República, matarà a milers de maçons. Però no eren sinó sols per ser maçons per les seves idees, és que, evidentment, eren els que estaven en el govern, eren els que tenien. Va quedar totalment prohibida ja durant el franquisme, a excepció de les loges maçones nord-americanes, perquè en Torrejón de Ardoz i en Zaragoza sí que podien tenir loges maçones, clar, la pela és la pela, però el resto no. I ja fins a la democràcia no es va poder tornar a donar. I a més, tothom amb la conjura franco-maçònica i totes aquestes coses, això és un invent d'ells, lògicament, però que van fer de que no pogués haver-hi cap maçoneria aquí.
I quina és la situació de la maçoneria actualment a Catalunya?
N'hi ha poca, però això en tota Espanya n'hi ha molt poca. Es creu que n'hi ha entre uns 6-8 mil persones entre tota Espanya. Els llocs més importants són Catalunya, Madrid i les Canàries. Són els llocs més importants. 6-8 mil és poquíssim, França en té 280 mil, Anglaterra és 1,5 milió, i Estats Units 6 milions i mig. Estats Units, per exemple, per tenir tu un bon càrrec has de ser maçó. Compta en el teu currículum com persona honesta, com persona preparada, com persona que estàs fent una activitat de pujada espiritual, cosa que aquí no és vista així, la gent encara aquí no ho ha entès. Aquí tenim una rèmora i se'ns ha ensenyat a través tant del franquisme com de l'Església, tot el rato bombardejant, tinguem en compte que la religió catòlica segueix tenint excomunicats els maçons, que és un absurd, però és així. A Anglaterra, el cap de la gran lògia anglesa és el rei d'Anglaterra, en aquest cas tenim una reina, no pot ser-ho, és el duque de Kent. Quan és el rei d'Anglaterra, és el cap també de l'església anglicana. L'església anglicana, les esglésies protestants i la maçoneria van de la mà. L'església catòlica ha anat sempre en contra. Tinguem una mica, pues, el perquè del retraso habitual de nosotros con otros países, perquè no té res a veure Estats Units, Canadà, Anglaterra, Holanda, Alemanya, Dinamarca, Suècia. El rei de Suècia té que ser maçó a la força. Per què? Perquè és també una mica la garantia de que és una persona honesta i honrada. Perquè el maçó ho té que ser. Algo que aquí no es pot entendre, però és que aquí ja t'ho dic, estem aixecats d'una manera que no ha estat en absolut el que havia de ser.
Per tant, creu que el franquisme va influir en la concepció que tenim actualment de la maçoneria?
Actualment han sigut 40 anys en què tot el maçó era dolent, per tant, això és claríssim. I actualment sé que, per exemple, ara fa 2 anys a Menorca es van fer uns reportatges sobre la maçoneria, la gent va preguntar doncs, per fer-se i tal, de seguida el bisbat va dir que ha excomunicat qui estigués a la maçoneria. Per què? No ho saben ni ells. Però ni ho han tocat ni ho tocaran, perquè són incapaços de moure alguna cosa.
Descobrint la Barcelona maçònica pretén una mica fer justícia a aquesta situació?
No és fer justícia, és donar el coneixement i que cada un arribi a les seves pròpies conclusions. No tinc que fer justícia perquè això se l'haurien de fer ells, jo particularment no soc maçó, a mi no em toca ni molt menys fer ni justícia ni no justícia. Cada persona, ara, per poder avaluar alguna cosa has de tenir un coneixement i a partir d'aquí cada persona pot arribar a pensar d'una manera determinada, equivocada o no. Això és un altre tema que és igual, però no és això, és donar el coneixement i el llibre que l'únic que pretén és donar un coneixement no només de Barcelona, és que dono la història de la maçoneria des dels seus inicis i de tots els grans personatges que ha hagut. Aviam, tinguem en compte quines coses ha fet la maçoneria. A una lògia suïssa en 1914 se n'adona que les primeres batalles de la Primera Guerra Mundial entre els italians i els austríacs s'estan matant, però que quan ja ha acabat el desenllaç d'una batalla, resulta que recullen els morts i els ferits del seu bàndol, però els altres els deixen allà, que es podreixin. Això no pot ser, això no és humà. Però és la manera en què actuen. Aquesta lògica suïssa diu que això no pot ser. I faran una organització que no és militar per recollir i salvar indistintament els dos bàndols. Tots la coneixem, és la Creu Roja Internacional. Això és Massó. En l'any 1921, el president francès, és en Massó, diu que, esclar, una guerra amb milions de morts, per res. No pot ser. Formarem una societat de nacions perquè això no torni a passar. I formen la societat de nacions. Aquesta societat de nacions no tirarà endavant per culpa de que pujaran els règims autoritaris. Els règims de Mussolini, Stalin, Hitler, aquí en Franco, que serà després, però són aquests tres, i fracassarà. Però la coneixes des de l'any 46, es diu Organització de les Nacions Unides, és la ONU.
Per tant, diríem que la maçoneria és vital pel desenvolupament de la nostra història contemporània.
Ha estat molt important. En aquests moments ha canviat, hi ha moltes més organitzacions, el moviment ha canviat, jo per mi ha canviat això ja. Ha estat vital pel canvi de la humanitat. I el retraso secular d'Espanya ha estat per culpa de no haver acceptat obertament la maçoneria en el segle XVIII, en el segle XIX. Això és, per mi és una de les causes d'aquest retras que a vegades no entenem, però és que, esclar, és una mica això.
Ara han estat els maçons. Quina serà la propera obra? Té alguna cosa pensada ja? Hi haurà propera obra?
Sí, jo estic fent la dels Calls de Catalunya, que és la Barcelona, Girona, Castelló d'Empúries, Besalú, Tàrrega i Tortosa. Ja tinc 5 de fetes, jo les faig anant fent la visita. Em parlen els directors de les obres o els guies d'art, ho gravo, li envio, m'esmenen i després m'informo tot amb els estudis, etc. I llavors serà amb el judaisme. És el judaisme, tant els avalots de la Pesta Negra del 1348, com després el gran avalot de Barcelona, el 1391, i fins a l'expulsió dels reis catòlics, el per què i per què eren tan diferents els jueus. Bueno, és una cosa també molt curiosa, molt interessant. I aquest és el proper que en principi sortirà l'any que ve.
Doncs estarem molt pendents de la seva propera obra. Moltíssimes gràcies per atendre Josep Maria Casas i molta sort en la presentació.
Pues gràcies a vosaltres.